Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana.
Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment.
Avui ens hem desplaçat al cor del barri de Gràcia per endinsar-nos de ple a un espai dedicat a la cultura i a la gastronomia, a la Muriel. I qui hem vingut a trobar? Doncs m'atreveixo a dir que avui ens reunim amb una de les actrius catalanes més perseverants, fortes i decidides. Marta Marco, la Marta de petita, va triar l'ofici d'explicar històries. Un ofici que, com ja la va advertir el seu pare, l'actor Lluís Marco, era molt dur. Va passar per la dansa, la música, el solfeig i per la carrera de periodisme, però va escollir allò que la cridava més, la interpretació. La seva carrera des de llavors ha estat un no parar. Ara, després de la ressaca de l'exitosa obra de teatre La Trena, basada en el llibre de l'autora Laetitia Colombani, la nostra convidada arriba de nou amb molta força de la mà de bèsties, de Mònica Dolan, i dirigida per Pau Roca. Avui en parlem i molt d'aquest nou projecte que té entre mans, que s'estrena el proper dilluns 3 de juliol i que el podreu gaudir fins al 13 de juliol, aquí mateix, on ens trobem, a la Muriel. Tot i això, no deixarem passar l'oportunitat i farem una ullada a algun dels papers que ha fet Marta Marco, sigui un dels pals de paller de la interpretació catalana i una de les cares més reconeixibles del carrer. Marta Marco, molt bona tarda.
Bona tarda.
Marta, et passa molt que et reconeguin pel carrer? Et molesta? És una cosa que et molesti?
No, molestar-me en absolut, al contrari. Al contrari, a més, ja fa uns pocs anys que la gent et diu més pel teu nom que no pas pel personatge que interpretaves a Vent del Pla o a Merlí.
Que igual ja tocava, no?
Que això és meravellós. No, a mi m'agrada moltíssim, m'agrada molt que la gent reconegui o et parli o et digui, ostres, vaig venir a veure La Trena o vaig venir a veure això, m'agrada molt. És que ho fem per la gent, no ho sé.
Ara en parlarem de La Trena i de tot plegat abans, però ara explicàvem que el teu pare et va avisar de lo dura que podia ser la professió d'actriu i d'interpretació, no? Què li diries a aquella Marta de petita que volia ser actriu? Quin consell li donaries ara?
Doncs ara li diria que segueixi perseverant, com deia el meu pare, perquè això és una carrera de fons. I és veritat que sempre tens una miqueta la sensació que mai passa res i que has de continuar demostrant que el que fas té una vàlua i que és important o que a tu t'ho sembla, no?
Ho dèiem abans, avui ens presentes una obra de teatre de Mònica Dolan i dirigida per Pau Roca, és Bèsties, una obra que forma part del Festival del Gret 2023, i on veurem com et poses a la pell d'una psicoterapeuta que repassa el cas d'una pacient i la seva filla. Quina història ens explica Bèsties? De què ens parla Bèsties?
Bèsties obre molts temes que crec que ara mateix són molt, molt, molt importants per les noves generacions, pels nens que creixen, per l'educació, per la cultura, per la hipersexualització, per posar accent amb tot el que són els gèneres, les identitats, tots aquests, no? aquesta gran jungla en la que ens hem convertit que fa que estiguem construint les nostres identitats des de fora. No? En comptes d'intentar escoltar-nos com som des de dins i mirar-nos al mirall i reconèixer-nos, perquè sempre volem ser com una altra persona i les nenes estan començant a competir amb dones virtuals i tot això té una perillositat immensa. I crec que Mònica Dolan ha escrit un text increïble en el qual doncs, posa l'accent en un cas molt extrem, com és una nena de 8 anys a la qual la seva mare l'opera d'implants de pits, li posa uns pits. I, clar, aquest cas ens permet, a través d'aquesta psicoterapeuta, parlar i posar moltes qüestions en les quals ella no resol, però sí que les deixa sobre la taula perquè tots reflexionem, no?, sobre què ens està passant amb la qüestió de la hipersexualització de nens i nenes, d'aquesta comparativa que tenim amb les dones i els homes virtuals, els referents que estem tenint a nivell d'hipersexualització. I crec que és molt, molt interessant tot el que explica. De fet, jo ara tenia ganes d'aturar una miqueta després de La Trena, perquè han estat molts, molts mesos de ser dalt de l'escenari, però quan el Pau em va passar aquest text, me'l vaig devorar en unes hores i vaig pensar, ostres, una vegada més crec que la meva feina pot servir per posar un granet de sorra com a societat i explicar aquesta història, crec que és important.
Podem dir que l'obra ataca de manera molt, molt cruenta, molt crítica, no?, la manera en la que vivim, una manera preestablerta en la que vivim, no? Per tant, és una crítica molt real cap a la societat, no?
Bé, jo, més que una crítica, perquè crec que el personatge de la Tessa, de la psicoterapeuta, com a bona psicoterapeuta, el que fa és que ens qüestionem coses. Ella no jutja ni prejutja i no tolera tampoc aquesta mena de judici que la societat fa sobre persones que hipersexualitzen, però que en canvi no va a l'arrel de fons, que és el sistema, que és la publicitat, que és la societat de consum que vol que consumim aquest tipus de productes, internet, la informació que trobem, que és molt accessible, la pornografia. Per què no posem remei a totes aquestes indústries i en canvi sí que podem no destrossar una persona per haver fet una cosa així que evidentment està equivocadíssima, no? Però en canvi l'hem públicament l'hem retratat com una aberració i no hem atacat el problema de fons, que és quina societat volem ser, en què ens volem convertir. Volem realment que tothom construeixi des de fora la seva identitat?
El teatre és crític cap a dalt o de per se no és teatre?
No ho sé, és que hi ha molts tipus de teatre. Crec que hi ha teatre que té un valor crític que va més enllà i que, per tant, posa les coses i fa una lupa molt gran perquè nosaltres ens n'adonem de moltes coses. També hi ha un teatre que ens diverteix, que ens connecta. També hi ha un teatre que ens interpel·la i un teatre que no ens interpel·la tant, però que, en canvi, ens fa evadir. Vull dir, per mi, hi ha molts tipus de teatre, no? I em quedo amb tots i cadascun d'ells, no? Hi ha moltes maneres de fer-te viatjar.
Ara ens deies, Marta, que arrenqueu una obra sobre identitat, sexualitat, sobre la construcció de la pròpia imatge, tot just després d'un mes de juny on se celebra l'orgull i on hem vist créixer la LGTB-fòbia i viralitzar-se molts atracs transfòbics a través de les xarxes, no només. Fer obres com aquestes són més necessàries que mai?
Jo penso que sí. Primer perquè si volem ser una societat tolerant, si volem ser una societat que entén, que acull, que és generosa, que pensa, bàsicament, que es pregunta, crec que tot això és molt important, perquè si no, o sigui, a mi em posa els pèls de punta quan sento que hi ha una violació grupal de nens tan petits, o que hi ha adolescents que estan comprant àcid hialurònic, o que tenen infeccions de transmissió sexual amb 11 anys. O sigui, vol dir que alguna cosa no estem fent bé, no? O que qualsevol persona LGTBI, doncs, per exemple, se l'agredeix al metro. Què vol dir? Què som com a societat fent tot això? No som res, som una merda. És així.
Ens queda molt, molt, molt camí per córrer, no? En aquest sentit.
Bé, sí, penso que sí. I jo sempre he pensat que des de l'educació i la cultura és on es pot fer més feina. La política, ens n'adonem que moltes vegades ens provoca frustració, perquè nosaltres esperem que es vagi cap a un lloc i acabem en un moment com el que estem ara, no? Que de sobte les ultradretes agafen el poder i dius, ostres, quina por, què passa, què està passant? Perquè cada vegada som més intransigents, no pot ser. I per mi l'únic que ens pot salvar és l'educació i la cultura, no hi ha més. Hem de començar a educar. Hi ha un moment de l'obra que diu absorbir molt poderosament el nostre entorn. I és així. Si tu amb un nen o una nena l'eduques des de molt petit amb un entorn que permet això, el respecte, la tolerància, la generositat, la humilitat, és així, els valors que rebrà el faran millor persona. Si tu li fomentes la intransigència, el no respecte, la no generositat, la no humilitat, evidentment estàs creant un petit monstre.
Parlant de bèsties, em parlaves de la hipersexualització. Quina culpa o com s'ha colat aquest tipus d'hipersexualització a l'audiovisual?
Doncs mira, només et diré que les dones de 40 cap amunt ho patim en pròpia pell, és així. Jo ja estic molt cansada de que se'm jutgi les arrugues que tinc a la cara. Les arrugues que tinc a la cara són les que m'han portat fins aquí. És el meu camí, és tot el que he expressat. He plorat, he rigut, he forçat la meva cara més en teatre perquè estàs lluny. Deixeu-me en pau. Soc com soc. Tinc 47 anys i soc una dona de 47 anys perquè he de fer un paper d'una dona de 57. Perquè no puc explicar la història d'una dona de la meva edat. Per què totes les històries que voleu explicar són de dones que són perfectes físicament? Quin és aquest engany? Perquè, perdó, arribaran les nenes de 30, arribaran als 40 i arribaran als 50. I veuran com la seva pell va caient, com les seves arrugues es van fent, i això és la vida, és el pas de la vida. Llavors, si no acceptem això, és que no acceptem que fer-se gran és una gran virtut i és un gran camí i és un gran aprenentatge i és una putada que a nivell audiovisual només s'expliquin històries que interpel·len els joves, perquè, ostres, no ho sé, als grans també ens passen moltes coses i als avis també els hi passen moltes coses. No pot ser que siguem una societat que reconem a la gent conforme es va fent gran. A mi em sembla delirant.
T'anava a preguntar si hi ha edatisme en el món del teatre. Hi ha masclisme en el món del teatre?
Encara hi és, evidentment. Està clar que cada vegada la feina es fa més des de l'arrel, és a dir, cada vegada hi ha més dramaturgues, cada vegada s'expliquen històries més de dones i cada vegada hi ha dones que tenen més ganes de també explicar les seves històries, dirigir-les des de fora, des de dins. Evidentment, la trena expressa, per exemple, aquest desig, no?, per part d'una generació que diem, ei, som dones i volem explicar històries de dones, i ens trobem que les històries escrites majoritàriament expliquen històries d'homes, escrites per homes. Clar, és que hem de començar a fer un canvi, que això no vol dir sumar. Per mi no es tracta de dir ara vosaltres fora, no, és tots junts. Homes, dones, no gènere, és que m'és igual, no, el que sigui, no? Identitats fluides, m'és igual. Persones, bàsicament ànimes humanes que intenten fer el bé.
Ara em parlaves de La Trena, igual que Bèsties, és una obra molt dura i que interpel·la directament a l'espectador, fent molta crítica de la societat en la que vivim. Et va canviar la manera de pensar obres com La Trena, obres com Bèsties?
Evidentment, jo ja fa uns anys que tot el que vas acumulant d'històries explicades t'ha permès aprendre alguna cosa. Sempre n'extreus alguna cosa. I a mi això m'encanta, no? O sigui, a mi, per exemple, doncs Bèsties m'ha portat a conèixer l'Elisenda Pasqual, que és una terapeuta familiar que em sembla meravellosa, que té un llibre meravellós, que parla de coses que crec que ens poden ajudar molt. Tot el tema de la hipersexualització, o sigui, jo ara li estic parlant al meu fill d'aquestes coses i em diu, clar, ell està flipant, però jo penso, ostres, és important que li expliqui aquestes coses. La Trena, doncs, em va portar tot el món dels dàlits, que desconeixia completament, i ara en tinc un coneixement una mica més enllà del que es pot trobar, perquè he intentat aprofundir per entendre què els hi passa a aquestes dones, com viuen, que encara com la societat de castes les destrueix i els hi fa tenir un camí de no retorn, no? I no ho sé, a mi el teatre per això suposo que m'agrada, perquè hi ha tot un treball d'investigació quan prepares una obra, quan et fas una immersió en l'autor, en l'autora, en el per què, i sobretot en la psicologia humana. No deixes de preguntar-te per què el meu personatge explica això, per què diu això ara mateix, què li està passant. Per tant, furgues en l'emocionalitat i en el pensament dels homes i de les dones.
Com està sent, Marta, treballant Pau Roca, amb qui ja havies treballat, per exemple, a Vent del Pla?
Sí, home, doncs molta felicitat de retrobar el Pau i sobretot de retrobar-lo. Ens vam conèixer que érem molt joves tots dos i ara crec que el Pau, clar, n'ha après moltíssim. Té una motxilla que porta al damunt de molta experiència i crec que m'està ajudant moltíssim des de fora. M'està dient coses molt sàvies i ho estem fent agafats de la mà. I això sempre és un gran plaer.
Conèixer algú d'abans facilita les coses, el ser dirigida per algú amb qui vas treballar?
Home, al teatre sempre has d'intentar forjar aquesta confiança, perquè en el fons t'estàs despullant davant de l'altre. Perquè a vegades et sents molt ridícul i la cagues molt, o tens por, o hi ha coses que no surten com t'agradarien. Per tant, si tens algú a davant que et mira amb amor, amb estima, amb confiança, s'agraeix molt perquè els actors bàsicament som éssers molt insegurs i molt fràgils.
Ara ho dèiem, Bèsties, és l'obra que s'estrena el proper dilluns 3 de juliol. Hi ha ganes, suposo, no?
Hi ha moltes ganes d'explicar aquesta història i també de fer-ho aquí a la Muriel, perquè, no sé, penso que quan vam fer la presentació, la roda de premsa del Grec, dels espais no teatrals, em va agafar com moltes ganes d'anar a tot arreu, perquè eren com experiències immersives en altres llocs, no? Clar, venir aquí a la Muriel, que és un espai que hi ha gastronomia, hi ha música, hi ha art, i de sobte posar-hi una peça teatral a la qual serà una petita conferència en la qual la Tessa intentarà recollir a tota aquesta gent, pot ser un gran repte, sí. Vull dir que estaré més despullada de l'habitual. Evidentment no hi haurà la distància de l'escenari, o si més no serà en una petita tarima, per tant la distància serà poca, i després no hi haurà els focus o la caixa escènica d'un escenari, sinó que estarem en un bar tots junts i amb una cervesa a la mà a vosaltres i jo amb aigua, doncs compartirem aquest moment.
Fa més, anava a dir por, però no és por, fa més respecte que sigui així?
A mi la proximitat sempre em fa més respecte, perquè no et pots amagar. Però sempre també és algo que m'ha posat molt les piles, m'encanta, perquè en el fons fas teatre per tenir aquest compromís de jugar molt a fons, no? A mi l'espai lliure, o el Lliure de Gràcia, o un espai com la Muriel, on vosaltres sereu molt a prop, bueno, em posa.
Dèiem, una obra que s'emmarca dins del Festival Grec 2023. Com d'important és, Marta, que hi hagi festivals com aquests?
A mi el Grec em sembla un festival, com ho és Temporada Alta, que és una joia que tenim aquí, que no la podem perdre, que l'hem de cuidar, que l'hem de mimar, que hem de sumar forces, que hem de seguir apostant, hem de seguir posant diners. I he de dir que la meva passió pel Cesc Casadesús és brutal. Penso que la feina que fa és increïble, que ho fa molt bé, que estima molt el que fa, que ho cuida molt, que cuida molt la gent que gaudeix del Grec i que vol fer el Grec i... Ostres, penso que és un professional increïble, que ho està fent molt i molt i molt bé.
Marta, si fem una ullada a la teva trajectòria, has passat per televisió, per cinema, per teatre, has treballat colze a colze amb grans professionals com Cesc Gai, Julio Manrique, Clara Segura, i el teu nom consta també en l'elenc de sèries tan exitoses com Merlí, Cites o Vent del Pla, que ara ho comentàvem, eh? Amb tanta experiència i personatges a les esquenes, com veus el sector de la interpretació avui dia?
Bé, el veig bé i sobretot s'ha obert un nou món, que és el de les plataformes, i això ens ha donat molta vida. Però, evidentment, encara hi ha aquesta cosa, no?, de menys tenir la cultura. O sigui, de sobte, doncs, els que posen de cultura és, doncs, gent que potser no li importa una merda la cultura, clar. Hola, què tal? No pot ser. No podem ser sempre el germanet pobre, o sigui, no. La cultura és que és molt important, és que et diu molt sobre un país i sobre la manera de pensar i sobre el que s'hi pot fer. I crec que estem molt descuidats, encara molt. I això fa que intergeneracionalment nosaltres haguem de lluitar entre uns i altres, i això és una merda. O sigui, a mi, jo m'emmirallava amb les generacions més grans, i ara la gent més jove potser pensa que som un tap generacional, i això no ens porta enlloc, perquè en el fons molaria molt, doncs, que treballar amb gent jove, que de sobte pots aprendre un munt de coses, o que la gent jove volgués treballar amb gent molt gran, perquè de sobte el seu bagatge i la seva experiència els pot aportar coses. Això és el que hauríem d'anar a buscar, no el dir fora perquè tu ja fa rato que hi ets i ara em toca a mi. No, hauríem de tenir un teixit prou ric com perquè tots poguéssim sumar-nos.
A la gent jove, Marta, li costa anar molt més al teatre. Ho dic perquè ara em parlaves d'aquest canvi de paradigma amb les plataformes, eh? Cultura ha passat de ser teatre i cultura en directe a ser Netflix, per exemple?
Home, està clar que la gent busca la immediatesa. O sigui, jo vull això, ho vull veure ja i ho vull ràpid. I si vull anar a veure un concert, sé perfectament amb què em gastaré els calés. Llavors, potser perdré menys estona a buscar què m'interpel·la a nivell teatral per anar a buscar una cosa que tampoc sé si m'agradarà. I aquí és on nosaltres tenim el gran repte, el dir, ei, pot ser una experiència increïble al teatre perquè és en viu. És que cada nit és màgica, cada nit és diferent. Ho fem per vosaltres, cada nit. Diferent. I el públic és diferent, i el que s'estableix entre el dalt i el baix, cada dia és diferent i, per tant, pot ser algo molt, molt ric, pel meu entendre, eh? A mi m'agradaria que assumíssim noves generacions, però hem de començar, doncs, amb això, amb que des de les escoles es vagi al teatre. S'està fent molta feina. Jo crec que hi ha companyies que estan fent espectacles familiars i escolars que estan intentant, doncs, això, no?, despertar aquestes ganes en els més petits.
Un altre projecte, abans en parlàvem, que creiem que ha marcat especialment el teu darrer any, és La Trena, on omplíeu dia rere dia les butaques del Teatre Goya, juntament amb Cristina Genevat, amb Clara Segura, amb Carlota Olcina. Com ho vau viure, tot allò, totes?
Us esperàveu? Encara ho estem païnt. No,
us esperàveu el boom que va ser?
No, per descomptat que no. O sigui, això va ser resultat de la pandèmia, una bogeria que ens va agafar en un sopar mig pandèmic, que vam dir, ostres, i si fem això? I si ho fem, va, doncs fem-ho! I de sobte ho vam fer. I vam sumar els esforços de la Clara des de fora, la Cris i jo vam fer l'adaptació i llavors, bueno, la Perla i la Bet ens va agafar i ho vam sumar-ho tot i va ser increïble, la Carlota. I, ostres, ha estat... Vull dir, encara estem païnt-ho, eh? Sí. Perquè ha estat un fenomen i això passa molt poques vegades al llarg de la carrera. I és brutal, perquè sembla ser que és una obra que ha connectat amb la gent, que ha agradat molt, que la gent surt, doncs, emocionada, contenta. I, bueno, tornem ara al febrer, vull dir que ha estat una supergira, i tornem, i és molt guai.
Ara que em deies, això passa molt poques vegades. A mi, com a espectador, em passa poques vegades, parlant positivament, però que m'agafa mal de cap veient una obra del que m'arriba a interpel·lar, de la pressió que sento, de com em feu sentir, no?, com a espectador. Això em va passar amb la Trena. A vosaltres us passava una mica això a l'escenari?
No. Sí que hi ha funcions que són molt més exigents. La Trena ho és. La Trena són 2 hores molt, molt exigents, molt vertiginoses, de molta concentració. Ara ja tenim el training fet, que és com tot, no?
I de sentir quan molt, entrenes, no? És a dir, suposava un desgast
viatge,
molt bèstia.
És un viatge, sí, és un viatge, La Trena. Però és un viatge molt gustós, perquè, en el fons, com que no teníem recursos per fer tot aquest despliegue, no?, que representa viatjar per 3 països diferents, etc, etc. És un joc teatral. Llavors, el joc teatral sempre et fa aquesta cosa de vinga, pam, 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 no?, una mica de un altre, i un altre, i ara surt, i ara ets aquest, i ara ets l'altre. I era molt divertit, molt cansat, els dobletes realment acabàvem fetes un cagarret, però molt gustós, perquè era un joc teatral molt, molt, no sé, molt enriquidor.
Ara m'ho deies, i torneu al febrer, al Goya, també?
Sí, al Goya, exacte.
Doncs allà us podrem veure abans, però del 3 al 13 de juliol tindrem a la Muriel aquest Bèsties, dirigit per Pau Roca, interpretat per Marta Marco. Marta Marco, un plaer, de veritat, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, igualment, un petonàs.
When you
Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Un tallat, quan puguis.
Rafa, t'estava buscant.
Què passa?
Les promos, que no has vist el correu de Xavi Aguilar.
Ui, si hagués de mirar tots els correus de l'Aguilar, què passa amb les promos?
Que cal gravar-les.
Doncs tu mateixa.
Però què dic?
Doncs allò de sempre, que si la ràdio nocturna, que si som originals, que si la Macedònia... El de sempre, Bet, el de sempre.
Quin passotisme, mare meva. De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins, que si ràdio nocturna, que si van d'originals, el de sempre, vaja.
A Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa de referència en actualitat social i religiosa. Al matí, la informació bàsica en 11 minuts i a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes, litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també l'última hora del Papa Francesc. Cada dia, a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Sense Distància. Amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Vinga, va, 4 minuts que passen de 4:45 de la tarda. Estem passant uns dies on la calor és la principal enemiga del nostre dia a dia. Quan passegem pels carrers, tots correm a buscar l'ombra, i és que estar exposat al sol a uns 30 graus no agrada a ningú. Molts desitgem arribar a la feina per notar l'aire condicionat de l'oficina, i d'altres només esperen el moment d'estirar-se al sofà amb roba interior i davant del ventilador. Imatges típiques de l'estiu. I tot això acaba de començar perquè aquest juny ha estat el mes on s'han previst temperatures de fins a 40 graus a l'ombra. Però què passa amb totes aquelles persones que no tenen llar ni feina i no poden refugiar-se de la calor? Com es suporten les onades de calor vivint al carrer? Només pensem en ells quan les temperatures són molt fredes o quan plou, per exemple? Doncs avui hem tornat a convidar Arrels Fundació perquè ens expliquin en quina situació es troben i com es pot lluitar contra la calor quan es viu al carrer. Andrea Fernández, treballadora de l'equip de carrer de Fundació Arrels i psicòloga social. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Para en tus ojos no ser solo un cartel, una etiqueta caducada sin voz, una montaña de basura en la piel, de las ciudades sin fe ni corazón.
Andrea, ara fa uns mesos que ens visitàveu també en aquesta emissora, Ràdio Estel, per explicar-nos quina és la vostra tasca, quins projectes teniu entre mans. Ara torneu a pujar a la caravana, però per aclarir qualsevol dubte, i breument, quina és la tasca de Arrels Fundació, per la gent que no us conegui?
Bueno, nosaltres treballem amb persones que estan en situació de sense llar. Tenim diferents apartaments, tenim l'equip de carrer en el que jo estic, tenim centre obert on atenem persones perquè puguin anar a fer dutxa o guardar les seves coses. També tenim un petit taller, tenim una llar i alguns pisos també.
Què vol dir ser de l'equip de carrer de la Fundació Arrels? Quina és la vostra tasca?
Bueno, nosaltres som un equip de professionals i voluntariat que anem a visitar persones que es troben a carrer, no? Moltes vegades són persones que no arriben a molts serveis, i intentem arribar a les persones en situacions més complexes, més cronificades.
Ara fa un any, Andrea, que es va fer el darrer recompte de persones que viuen sense llar a Barcelona. En total, des de la Fundació Arrels vau localitzar 1.231 persones dormint als carrers de la ciutat. Quina valoració en feu d'aquestes dades? Perquè, clar, més de 1.200 persones, és un desastre, això.
Són dades que espanten, sobretot perquè no baixen, no? Diguéssim, i que moltes vegades, per exemple, ara fa poc hem fet també la campanya arran de les eleccions, perquè moltes vegades no està dins de les polítiques públiques i no hi ha una intenció moltes vegades de canviar aquesta situació tan complexa.
Mira, Andrea, me la guardava pel final, aquesta, però ja te la faig ara que hem començat a parlar també de l'administració pública. Sempre que ha vingut Ferran Busquets en aquest programa, o he tingut possibilitat de parlar amb ell, sempre li he fet la mateixa pregunta. No sé si ja sabràs, però jo em veig amb l'obligació moral de fer-la, ja que hem tingut eleccions fa molt poc i som a punt de viure unes altres. Tots els partits s'han interessat pel que fa a la tasca d'Arrels Fundació?
Sincerament no ho sé, això ho sabrà molt millor l'equip de comunicació, que és superpotent també, però no sé gaire, la veritat.
Va, continuem parlant d'aquesta gent que viu al carrer i de seguida entrarem en aquesta etapa d'estiu, quan tots ens despreocupem una mica de tota aquesta gent que viu al carrer, perquè no pensem precisament en el mal que fa la calor, eh? Abans, però, fa tot just un mes veiem com el número de persones sense sostre, ara parlàvem de Barcelona, doncs bé, parlem també de l'Hospitalet i de Badalona, pel que fa a aquestes dues poblacions sumen 253, el doble que fa dos anys, segons dades del País. Que les xifres es dupliquin, entenc que no és gens bona senyal, no?
No, i tant que no, sobretot perquè cada vegada hi ha persones en situacions més vulnerables i més invisibles.
Això va cap aquí? Això va de pujada?
A nosaltres ens dona la sensació de que sí. Sí, perquè ja no només és persones que dormen al ras, sinó persones que estan en infrahabitatges, que inclús dormen en cotxes, en locals molt precaris, no? I que potser no són tan visibles.
A més, el passat 20 de juny, és a dir, fa molt poquet, publicàveu que 7 de cada 10 persones que viuen al carrer són migrades.
Sí, moltes vegades també s'utilitza aquest discurs, no? De la migració, i és molt complex, com una persona que ve aquí, que es troba moltes traves de documentació, no? I sense documentació no es pot treballar, i és una mica el peix que es menja la cua.
Entenc que és més causal que casual, no?
Pues podria ser-ho, no?
Perquè, clar, per entendre'ns, eh? I aquesta també és una xerrada que fem molt des d'aquest programa, i l'expliqueu molt, i l'expliqueu molt bé des de Arrels Fundació. Quins són els factors que fan que una persona acabi dormint al carrer? Ho dic perquè, tot plegat, ens ho imaginem de lluny, però jo crec que sembla molt més fàcil del que es pensa, eh?
Sí, a nosaltres ens agrada pensar que qualsevol persona podria estar-ho, no? Que a vegades quan estàs a de casa o és com una situació molt llunyana, però a vegades és una suma de causes, és a dir, no hi ha com una causa principal, però és fàcil quedar-te sense feina, sense xarxa social, que et trobis moltes trames administratives i al final, a poc a poc, et vegis en una situació extremadament complexa i a vegades no estarà lluny de la nostra realitat.
Ara sí, parlem d'aquests mesos de calor, perquè recordo que si us preguntava per l'hivern, pels mesos de pluja, pels mesos que fa molt de fred, és veritat que l'administració obre certs centres perquè les persones sense llar puguin recórrer algun lloc a aixoplugar-se, no?, de tot plegat, però, ai las, quan ve la calor, aquí no passa res, no?
A nosaltres també ens agrada mirar una mica la complexitat de les persones durant tot l'any, no? De que a vegades es fa com molta èmfasi a l'hivern o a l'estiu, i al final la situació de les persones està ja independentment del calor, però sí que hi ha una sèrie de situacions que es veuen agreujades, i tot i que sí que s'obren espais com els refugis climàtics o tot això, realment no són espais adaptats a les necessitats concretes de les persones sense llar, no? Com pot ser un jardí o una biblioteca o un centre cívic. És genial que una persona pugui anar allà a refugiar-se, però pot fer-ho durant tot l'any. El que es necessiten són solucions transversals i més generals, no?, a totes les necessitats que tenen.
Solucions com quines?
Bueno, propostes que ja hem comentat moltes vegades, no?, com obrir petits espais a tots els barris perquè les persones puguin dormir, o centres adaptats a les seves necessitats, al cap i a la fi, perquè moltes persones no volen anar a un alberg perquè tenen moltes restriccions o són d'alta exigència.
Clar, tu que ets de l'equip de carrer i t'hi deus trobar més que ningú en aquestes situacions, com afecta aquesta calor a la gent que viu al carrer?
Per exemple, a Barcelona també és un lloc on hi ha molt turisme, llavors a l'estiu hi ha molta gent. També les persones que vivim aquí acostumem a marxar més tard a casa, les persones tenen menys hores de descans. També és molt habitual que les persones hagin de recórrer a grans distàncies per poder cobrir totes les seves necessitats, i amb aquesta calor, si a nosaltres ens costa anar de casa a la feina, imagina't si has d'anar a una dutxa, després a dinar, després al teu centre de dia, i al final són situacions que esgoten molt. Que si la sumes a que no has pogut descansar gaire perquè no has tingut les teves hores de descans dins del que puguis descansar, de que no hi ha suficients dutxes, no? Hi ha persones que es dutxen dues vegades a la setmana. Nosaltres quantes vegades ens dutxem ara? I tampoc es poden remullar les fonts perquè hi ha l'ordre de civisme, de l'ordre de civisme, que et pot multar per dutxar-te en una font, per exemple, no?
En una font sí, però imagino, no ho sé, només imagino que ja sigui per refrescar-se o pel que fos, sí que hi havia persones sense llar que podien utilitzar les dutxes de la platja. Imagino. Clar, aquestes dutxes ja no es poden usar perquè ha vingut la sequera i s'han tancat.
Exacte.
Nou problema afegit, no?
Sí. Nosaltres, per exemple, al nostre centre obert sí que notàvem que a l'estiu hi havia menys persones que venien, i ara aquesta baixada no s'està notant.
Està en joc la salut de les... I parlo així de seriós perquè crec que el problema és així de seriós, eh? Està en joc la salut de les persones que viuen al carrer durant mesos de tanta calor? Per exemple, jo no sé si hidratació, insolacions... Clar, estan exposats absolutament a tot.
Sí. Per exemple, les insolacions, una cosa que no es té gaire en compte és tomar de les cremes solars, no? Una cosa tan absurda com aquesta, que moltes vegades no es donen persones que venen amb ferides a la pell, també que estan molt més exposades, perquè potser a l'hivern trobes racons més ocults, perquè tens fred, ja et va bé, però necessites espais més oberts, estàs més exposada al risc. Fins i tot crec que va ser el 2018 que van morir dues persones en situació sense llar per les altes temperatures. I moltes persones que estan al carrer tenen malalties cròniques, que es dificulta molt més quan hi ha altes temperatures.
Ara, Andrea, em parlaves d'espais tota l'estona, no? Si fem un petit vol per Barcelona, jo crec que no ens costarà trobar espais on hi trobem el que anomeneu, o anomenem, barreres arquitectòniques. És a dir, tot allò que fa impossible que alguna persona sense llar es pugui quedar en un espai reduït mínim per descansar o per dormir, no?
És un tema molt complex, la veritat, i que cada vegada ens trobem més.
Cada vegada més, eh?
Sí, fa poc van fer un projecte amb escoles, que van fer com un mapeig d'arquitectura hostil, i això ho podeu trobar a la nostra web, i és impressionant, no? I coses molt subtils, a vegades, que diries, ostres, això... I sí. O sigui, teniu el mapa amb localitzacions, imatges, i us convido a que quan aneu passejant per la ciutat us comenceu a fixar en aquestes coses, inclús bancs, no? Coses que dius, ostres, això podria ser artístic, però impedeix que una persona s'estiri.
Fins a quin punt, Andrea, això és, i ho dic així de clar, classisme pur i dur?
Home, és un tema psicològic molt complex, no? Perquè a més estàs enviant el missatge a la persona de aquí no ets benvinguda, aquí no pots estar, i una persona que potser està molt instal·lada, que s'hagi de canviar de lloc, i que hi ha persones que realment el seu lloc és com el seu espai de seguretat, han creat un petit espai que... Potser no tenen tan fred, no es mullen amb la pluja, hi ha inclús veïnatge que els ajuden, no? I arriba un moment que, no sé, t'has anat a dutxar i quan arribes no estan les teves coses i t'han posat una barrera. Psicològicament això és molt complicat.
És bèstia. Clar, anem a trencar una mica de tabús. Ara em deies, inclús hi ha veïnats que intenten ajudar aquestes persones, eh? Un dels tabús o un dels estigmes que es sol dir més de les persones sense llar és que no es deixen ajudar mai. Això és així?
No, clar. És un tòpic que sí que està molt estès, Però quan una persona ha trencat tants sistemes de protecció, que, bueno, o que haurien de ser de protecció, que la confiança t'ha trencat per tantes bandes, no? I portes tant temps a carrer, ja no confies en res, t'has creat la teva barrera, perquè al final has de sobreviure en la situació que, en la que estàs, i al final dius, bueno, ja estic bé així, no perquè estiguis bé, sinó perquè no et queda una altra, no? I al final acceptar l'ajuda, tornar a confiar en una persona és molt complex, i des de l'equip de carrer és una cosa que nosaltres veiem molt. Nosaltres treballem molt des del vincle, no ens imaginem a treballar d'una forma diferent. I ens trobem a persones amb les que passem molts anys fins que no comencen a confiar en nosaltres.
Fins a quin punt, Andrea, viure al carrer està estigmatitzat? És a dir, quins són els estigmes més greus que posem sobre les persones sense llar?
Jo crec que el pitjor és quan una persona comença a sentir por, no?, de les persones que estan a carrer. És a dir, quan sents comentaris de que t'espanta, de que pot ser agressiva, de que em pot fer mal, la persona acaba sentint aquest rebuig, es comença a sentir fora de la societat, i això, doncs, acaba fent també això de que la persona no vulgui sortir del carrer, no rebi ajuda, però és perquè no se sent part.
Clar, jo entenc... Clar, aquest dissabte celebràvem, el passat divendres, celebràvem tots la Revetlla de Sant Joan, molts la celebràvem al carrer, entre altres coses perquè es fa tradicionalment, però sobretot a causa de la calor, etcètera, etcètera, etcètera. Clar, jo suposo que inclús matisos com aquests deuen fer mal a les persones sense llar, no? Que tothom estiguem de celebració pel carrer i ells hi són allà.
Sí, sobretot el tema de Sant Joan i festes així tan sorolloses, també hi ha persones que estan en carrer i els hi preocupa, també per rebre inclús agressions, no? Perquè al final els casos de porofòbia existeixen i hi ha persones que diuen, bueno, és que jo durant aquestes dates marxaré perquè em preocupa, em preocupa la meva integritat física.
Es reben moltes agressions a dia d'avui a les persones sense llar?
Força, sí. Sí. És preocupant i a vegades no és un tema físic, sinó un tema verbal. L'altre dia estava parlant amb una noia i em deies que ella està en una zona prop de la platja i em deies que últimament amb tant turisme em sento com si estigués en un zoo.
Que bèstia, que bèstia. No vull entrar, de veritat que no vull entrar en el morbo de res. És un tema massa seriós com per fer-ne morbositat de tot. Però, Andrea, quin és, si vols explicar-lo i pots explicar-lo, quin és el cas més complicat que t'has trobat al carrer? Tots, eh?
Sí, al final tots dins de la seva complexitat, perquè al final cada cas és un món i nosaltres treballem molt per cas, i en casos molt complexos, casos molt, molt consolidats, no? Jo crec que aquests són els més preocupants, perquè vol dir que si una persona porta 20 anys a carrer, què hem fet durant aquests 20 anys? No? O sigui, abans de que passés la persona a carrer, ja estava en una situació vulnerable, aquí ja hem fallat, no? Bueno, la persona ha arribat a carrer i han passat 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anys. Què ha passat?
Que arribi una persona a dormir al carrer és una falla del sistema?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè, o sigui, ha estat en una situació vulnerable. Què ha passat? Perquè no atenguem. A nivell de societat, no només de serveis públics, que també, al final és una falta de recursos increïble, però al final hi ha una falta de conscienciació i una estructura social que fa que la persona acabi a carrer.
Clar. A l'hora de parlar de casos, sí que és veritat que hi ha un cas que a mi sempre em sobta molt, que és quan la persona que viu al carrer, la persona sense llar, o les autoritats pertinents o qui sigui, normalment són les autoritats pertinents, els hi treuen la custòdia de l'animal que els acompanya. Què significa això per a una persona sense llar?
Home, moltes vegades els animals, per les persones que estan en situació de carrer, són part de la seva família. És la seva companyia, és la persona, potser, la bona persona, l'ésser amb el que passen més temps, no? I, per exemple, el centre obert que venen amb els seus gossos, per exemple, ens ho expliquen. Per sort també hi ha entitats que protegeixen els drets de les persones que tenen animals de companyia a carrer i fan molt bona tasca també.
Em parlaves abans de la porofòbia, si no tinc malentès, anys enrere, des de la Fundació demanàveu que es contemplés la porofòbia en el Codi Penal. Uh-huh. Això s'ha aconseguit?
Home, ara s'està fent la llei de sensellarisme i s'està lluitant perquè totes aquestes coses es tinguin en compte.
Fem-ho bé, això. Ferran Busquets, què tal? Molt bona tarda. Gràcies per ser amb nosaltres a Caravana.
Hola, bona tarda.
Ferran, com està anant aquesta tramitació de la llei al Parlament de Catalunya?
Bueno, la tramitació de la llei està anant com està anant. Vull dir, hi ha les comissions i al final aquestes comissions acaben sent doncs, bastant més lentes del que es voldria, no? A vegades és una forma també que conscientment fa servir per allargar aquests processos, no? Per tant, nosaltres el que voldríem és que s'acabés ja i que s'acabés... S'aprovés una vegada, clar.
Ferran, ara estàvem parlant una estona amb l'Andrea Fernández, a qui coneixes molt de ben segur, i li preguntàvem per les persones sense llar, que tots ens preocupem molt, no?, durant els mesos d'hivern, quan plou, quan fa molt de fred, i a l'estiu sembla que tots ens oblidem una mica, que tots estem de vacances, que tots ens ho passem bé, però, hosti, fot sol i cauen les temperatures que cauen, eh? Li preguntàvem a ella com afecta això a les persones que viuen al carrer.
Ah, sí, perdona. Sí, no, pensava que em deies a l'Andrea, no? Bueno, això, evidentment, afecta d'una manera molt negativa en el sentit de que la calor extrema, com està passant cada vegada més, doncs, evidentment, és un factor de risc per a les persones, no? Des de cremades, inclús des de desprotecció, sovint, no? Perquè sovint la gent està al carrer dormint i per la calor no es pot tapar tant com es podia tapar durant l'any, no? Vull dir, al final, busquem l'època d'any que busquem, viure al carrer és un problema, sigui per la calor, pel fred o evidentment, per la pluja.
Hi ha recursos suficients per pal·liar això?
No, perquè si hi ha habitatge, difícilment ho podrem solucionar. Per això nosaltres, i sobretot aquests nou alcalde que hi ha ara, el que demanem és, sobretot, el apostar per aquests espais petits que protegeixin a les persones. Sí.
Ara parlaves del nou alcalde que hi ha ara a la ciutat de Barcelona. Li preguntava a l'Andrea i també vull preguntar-t'ho a tu, Ferran. Saps que sempre, sempre, sempre que vens a aquesta Santa Casa, que sempre que vens a Ràdio Estel i ets un dels convidats de luxe que ens acompanya, sempre que demanem Ferran Busquets, sempre ens acompanya també a Ràdio Estel, i sempre t'acabo preguntant exactament el mateix. Venim d'unes eleccions municipals. Alguns dels partits que s'han presentat en aquestes eleccions municipals abans de les votacions s'han posat en contacte amb vosaltres per saber què és el que necessiteu, quina tasca feu, etcètera, etcètera?
Bueno, diferents... Nosaltres hem fet arribar la nostra veu i som conscients de que arriben, eh? Jo també entenc que en les campanyes prioritzen altres qüestions, però el que sí que és important per nosaltres és que ara, que ja hi ha un consistori nou, aquest sigui el que aposta realment doncs per les persones. Ara és quan sí que esperem pues, això, aquesta col·laboració pues, per reduir aquest número de persones que hi ha al carrer.
Andrea, com podem ajudar nosaltres a tota la tasca que feu des d'Arrels Fundació?
Jo crec que com a ciutadans i ciutadanes el més important és començar a integrar les persones que estan a carrer, a saludar, a preguntar si necessiten alguna cosa, oferir aigua, un cafè, un refresc, no? I començar a integrar-nos també amb ells.
Andrea Fernández, treballadora de l'equip de carrer de la Fundació Arrels i psicòloga social. Ferran Busquets, president d'Arrels. Moltíssimes gràcies a tots dos per acompanyar-nos a la caravana. Que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
I la pluja es va secar i els núvols es van obrir i en un instant explosiu el món es va enfonsar més enllà de l'horitzó. Veig la llum fondre's en blaus, verds turqueses, òxids i vermells. L'univers antic s'ha plegat sobre el seu eix i el perímetre és de bé el centre de tot. Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí i ara em sento com un nen abandonat, lliurat a la llum i a l'espai i als astres siderals. Han obert la taquilla del cinema en